Podcasts.
Via lliure.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.
Quédate. Sí, sí. Perdó, que si no, no ho fem bé. Mossèn Nin, molt bon dia.
Bon diumenge, bravo. Bon diumenge, Catalunya.
Com hauria estat la trinca cantant com Quevedo?
Pues així, no? Una miqueta.
És l'embalat.
És
l'embalat.
Mira quina màniga tinc.
Embalat.
L'embalat.
La patata.
Deixem aquí.
Estem sortint molt bé.
És evident que l'home ve de la patata.
Ojo, la patata.
Bueno, va, vinga. Com està, mossèn?
Avui...
Porta ja la ciutat ben...
Perdoneu, avui...
Diferent, avui, eh?
Sí, avui...
Què passa avui?
Avui he portat la camisa...
Saps el clàssic mossèn que juga a futbol?
Bueno,
amb la sotana,
sí,
que estira ben...
Saps, aquella puta...
El típic
rotllo Don Camilo.
Entra, entra fort per darrere, eh?
Fort,
per darrere.
Segada,
el pati amb els nens entrant fort per darrere, eh?
Totalment d'acord.
Avui porto la meva millor camisa de Jesús John i Maz. Per Oriol, DJ Oriol Monfort, posa'm un palet Santa Maria del Mar, sisplau.
Digui, mossèn.
Amics, ens hem reunit aquest diumenge per retre homenatge i lloar a un poeta que a finals dels anys 60 del segle passat va canviar la història del rock.
De vida i costums turbulentes...
Carai, crida.
Sí, com aquells mossens que t'estàs adormint
molt, molt, i... Molt, molt,
digo,
era una mica, és una mica com l'alcalde Déu.
Entre Bel Caballero i Oscar Nin, també,
eh? No, l'alcalde Déu que feia allò
d'allà.
Ah, sí? Que empataven tots els micros.
És allò. Avui parlem de Lewis Allen Reed, més conegut...
Lewis.
...a casa per Lou Reed. Josep.
Lou Reed.
Un home que va fundar The Velvet Underground, el primer grup a la història de la música, amb un fort component artístic lligat al cinema, a la pintura i als happenings o a les accions artístiques. La seva relació amb Andy Warhol, actuant aquest de Paganini de les inquietuds artístiques d'un jove Reed, el va portar a la Factory, una mena de comuna i taller artístic d'Andy Warhol, i allà es va crear el que coneixem després com a pop art. Allà es va enganxar de per vida a l'heroïna, pagada també per Andy Warhol, i va crear la llavor per destruir, descomposar i tornar a crear del no-res el que anys més tard seria el rock underground o alternatiu. No tindríem el que anomenem indie sense la seva persona i la seva obra.
Ara.
Aquest jueu de Brooklyn es va passar mitja vida a Coney Island, voltant per la mítica Nòria i les atraccions aquelles que sempre veiem a les pel·lícules americanes. I amb 14 anys l'intenten curar de les seves tendències homosexuals a base d'electroxocs, que el casquen de per vida al cervell, perdent memòria quasi a l'instant. Malgrat aquestes tortures, se'n surt i acaba la seva llicenciatura de filologia anglesa. Dit per ell mateix, la seva fita artística i vital era portar la literatura al rock, i ho va aconseguir. Ell volia fer la gran novel·la americana, i tots i cadascun dels seus discos són la gran novel·la americana. Avui comencem l'homilia amb un himne que ben bé podria ser la banda sonora mundial dels diumenges. Un tema imprescindible del pop, facturat per Moe Tucker, bateria, John Cale, baix, piano i violí, i Sterling Morrison a l'altra guitarra. Després, aquest German de The Velvet Underground s'incorporaria a la cantant Nico. Els diumenges al matí sonen així. Sunday morning.
Una cançó d'una bellesa demolidora. Està sonant Sunday Morning, un tema, atenció, de l'any 1967, i tot lo bonic que té és indissoluble a tot lo terrible que comporta. La bellesa de la baixona d'un diumenge al matí, fred però assolejat, com el d'avui, quan surts de l'after amb les ulleres de sol i ja notes com tot fa baixada al teu cap i al teu cos.
És una cançó d'avui, eh?
Sí.
Clarament, d'avui sí. A les, no sé, a les 6, 7... Però set i mitja de matí. Sí. Quan està començant a sortir el sol,
però
podria tot, ser perfecte.
I d'ambient aquest hivernal, que no hi ha ni un núvol, sí. Perquè s'han quedat tots allà al Pirineu i el cel és ben net
és,
i el diumenge
és,
ben clar.
És això que sempre feia l'Urrit de posar un embolcall preciós i pop a temes realment sòrdids i contundents. Lou Reed va ser el primer artista que als anys 60 en va utilitzar un llenguatge, no un llenguatge inclusiu, sinó va començar a dir les coses pel seu nom. Atenció, que estic parlant dels anys 60, no de fa 15 dies. Envoltat sempre de transexuals, fora i dintre de la Factory, aquesta casa comuna de l'underground, que hem dit, que era... Mira, per fer una analogia, us en recordeu que sempre hem parlat de les coves refugi dels primers clubs de house a Chicago i a Detroit? Doncs la Factory era com una cova refugi per a tots descastats de la vida, transsexuals, generalment de la comunitat llatina, negres, yonquis, artistes, tot allò s'encabia a la Factory de Warhol. Aquest és el moll de l'os sociològic de les vanguardes americanes. Atenció, això és molt important, amics. Jueus. Lou Reed era jueu. Andy Warhol era jueu. Envoltant-se dels descastats i de la púrria de la societat per crear art contemporani. De la barreja d'això, d'incloure els col·lectius LGTBI d'una manera natural al fet artístic i de donar-li una volta al pop, sonarien coses tan brillants com la Velvet Underground i com aquest tema que sona ara, que es diu There She Goes. There She Goes. Està dient There She Goes. Aquí tracta per primer cop el 1967 d'així, d'elles, de dones extravestis que estan pel carrer prostituint-se. There She Goes Again, On the Streets Again. És un retrat sociològic del Nova York de finals dels 60 i que a principis dels 70. Ho dic també pel que sonarà ara. Aquest tema que sona ara... Hem passat, Xavi, una miqueta de... Tot una mica Sunday Morning, molt popero, això, aquí hi ha una miqueta més de contundència, però sona molt de pop, però el moll de l'os, la clau de la importància posterior de The Velvet Underground està en la barrabassada que van fer a l'any 67 amb les guitarres. Atenció, perquè aquest tema és un tema històric a la història del rock and roll. Sona ara mateix. Estic emocionat perquè no gaires cops s'escolta aquesta cançó a la ràdio. Sonarà ara mateix Guess I'm Falling in Love de The Velvet Underground.
Cançó,
és que, escolteu, no.
Ara, hem de fer un incís ara mateix, perquè,
incís,
perquè el mossèn estava... A veure, hi ha un problema amb el mossèn. Ah, oh, a vegades passa
això. Sí, digueu.
No, que amb l'edat passen aquestes coses.
Ah, no, cony, no m'hi veus.
El llibre sagrat no l'estava... L'hem portat una edició de lletra massa petita.
Per resumir,
això passa. Havia portat
que això passa, amb les bíblies. Les bíblies...
Sí, molt petit.
Sí, però, home, jo entrego... Entrego la documentació, com se deia antes, entrego el guió.
Aquí, les taules de Moisès.
Són anuncis d'aquells que veiem a l'autopista del Corte Inglés, amb una tipografia que la ve don Miguel Durán, en la sede de la 11, i aquí me l'entrega després la senyoreta Clara Molins, amb una tipografia menys 25, he de treure
el
teletérico de la NASA per llegir quatre línies.
Quan parlava de l'oculista que diu aquella lletra tan petita, ens hi la veu...
Respecteu la gent gran, que ens hem hagut de comprar una Sony Black Trinitron fent de mòbil. No hi llegeixo res, no veig res, no m'hi gripo.
Et volíem posar a prova, et volíem, eh?
Ai,
hala, ja està. Plural, com sempre.
Deixem-ho recuperar el Guess I'm Falling in Love de Deep Velvet Underground, perquè aquestes guitarres, aquesta bateria i aquesta manera de cantar marcarien la història del rock i el seu llegat arribaria fins als nostres dies, passant pels derivats que abans comentaven de tot això que van ser la pedra filosofal de l'indi. O sigui, no hi ha música independent a partir dels anys 80 sense Lou Reed. D'ell, d'aquesta branca de The Velvet Underground, sorgiria des de Sonic Youth, els Pixies, a Nirvana, fins a l'indi que escoltem ara mateix. I deixa'm dir un fet històric per dir-lo. Aquesta cançó era la banda sonora, la sintonia d'un programa de Catalunya Ràdio que es feia a les matinades dels dissabtes, partir de les 12:30, la 1 de la nit, i que, entre d'altres, estava presentat per l'Ignacio Julià. Aquest programa es deia El Soterrani. Per fer-nos una idea, cultura i història, en aquest país se'ns ha ensenyat rock a través d'una emissora pública gràcies a un senyor que es deia Jordi Tardà. El Jordi Tardà ens va presentar els Stones, que era el rock and roll, que era tota aquella amalgama de primers concerts internacionals, Bruce Springsteen, bla, bla, bla.
Queen,
pues, a les nits, Ignacio Julià feia El Soterrani a Catalunya Ràdio. I aquesta era la banda sonora. Jo, quan era molt més jove que ara, quan sentia això a la 1:30 del matí, els meus cascos, amb la meva tendra edat de ja no m'acordo ni què edat tenia, se'm posaven els pèls d'allò. O sigui, jo el primer cop que vaig escoltar això, em vaig aixecar el dia següent i li vaig dir a mon pare, que explica'm què és això de l'Urrit, explica'm què són aquests sorolls i tal. I el senyor em va seure i va dir, bueno, pues ya tenemos uno de los nuestros, eh? Segui aquí que li explicarem unes quantes coses. Escolteu. Arriben a 70...
Mira, el Roger Benito diu, lo soterrani... Ai, la soterrani, quins records.
Lo soterrani, clar.
Sí, la soterrani. Sí,
quins records. Arriben a 70 i venen dues figures capdals per canviar-ho tot. Bowie i Lou Reed. Ells dos creen el glam rock amb un peu a Berlín i l'altre, pues, recordem, Bowie, londinenc, Lou Reed de Nova York. conflueixen aquells dos genis, amb més gent, també estava Iggy Pop, amb més gent per allà, al Berlín d'aquella època dels 70, que era el que es diu l'hervidero cultural més important que hi ha hagut segurament i que hi haurà en segles. Allò va passar als 70. Important aquesta dada. Un americà i el londinenc. I avui celebrem els 50 anys d'un disc fonamental, el Transformer. Editat un any abans d'aquest èxode cap a Berlín, que ho giraria tot i que s'obriria amb aquest clàssic modern. I deixa'm, Xavi, dedicar aquest tema a tots els de Paravadillos que ens escolten. Són ara mateix a l'embalat, Vicious. Aquí estem. Què està dient en aquesta cançó? Ei, pega'm amb una flor. És una frase acunyada pel depravat de Warhol. Ara explicaré així molt, molt ràpidament aquesta història. La Factory, allò era un cau de llibertat i llibertinatge. Doncs pues un dia estaven allà prenent-se algú, bueno, pues lo que, pues, escolta, tens un cacaulat, una canya de xocolata, i acabes menjant-te la boca amb la gent que estava per allà, no? I li diu Warhol a Reed, oye, que ells sempre es dirigien per arribar a aquest 80% de la Factory.
Clar, 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 clar.
Oye, tienes que hacer una canción de la gente que nos gusta que nos casquen un poquito, ¿no? Ay, ¿qué? Y le digo, Rita, ¿y qué puso? Pues bueno, pues lo típico, ya sabes, a los que nos gusta que nos peguen como una flor. Bé, que d'aquí surt Vicious. L'àlbum aquest, el tema que s'obre al Transformer, que és el tema... És l'àlbum aquell que ja veiem a Lou Reed amb el cabell tenyit de pollito.
Ah, sí, sí, sí.
Us vull recordar que estem a l'any 72. Això no s'havia vist mai. Només es veia...
Ara torna a estar de moda, el pollito.
Sí, però vull dir, hi havia dos tios que eren andrògins raros que els hi donava igual anar amb senyores, amb senyors, amb un poni, amb un autobús, el que fos, i es deia David Bowie i Lou Reed. El trencament estètic i filosofal del rock ve aquest any, amb el 72, el Transformer. Després s'anirien a Berlín. Això també té relació amb tot aquest, el que he explicat abans. Lou Reed, amb 14 anys, tenia tendències homosexuals. A l'època el van fotre amb un psiquiàtric i el van fregir al cap amb electroxocs.
Tot això,
ell, explicat per ell, després arriba a aquesta gent que té una relació molt especial amb el sadomasoquisme. És a dir, gent que ha patit maltractaments i tortures durant una seva època de la seva vida, després ho recullen allò com si fos una droga. És a dir, no poden viure ja sense aquella mena de maltractament i aquella mena de cosa que al final tot això, amb la droga, deriva en una psicopatia. Què és important també d'aquest disco del Transformers de l'any 72? Això que ja feia Lou Reed amb The Velvet Underground, que és tractar i posar en solfa... Estem parlant del 67. Elvis estava por ahí, cantant rock and rolls i la vida i tal. Apareix un senyor vestit de negre, de peus, amb una estètica de xulo, perquè així anaven els xulos que estaven amb les seves senyores o senyors prostituint-los al carrer, tot de negre, barret, ullera Ray-Ban aviador, amb aquell tarannà que feia una por Lou Reed a principis dels 70 que echava per atrás. Però és el senyor que agafa aquesta gent, els descastats de la vida, i els hi canta aquest tema del que ara en parlarem. Que soni Walk on the Wild Side.
Oi, oi, oi.
Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Estem recollint tot el que hem escoltat abans, els Dead Sea Goes, un altre cop. Ara estem fent una passejada salvatge per la vida. Estem fent un retrat, també, a la cançó parla de tota aquella gent que hi havia al carrer als 70 dels Estats Units, no? Al principi de la gent que estava en transició per operar-se o no, prostitució, droga... Ell, per primer cop, no només fa música sobre aquest tema, sinó que li dona un contingut intel·lectual fortíssim, això. Lou Reed, i insisteixo, és filòleg. O sigui, no és un senyor que ve de no sé sap on. Té una formació brutal. Jo he vist, per exemple, algun documental teatre i alguna filmació a Lou Reed parlar sobre Rimbaud, i et quedes gelat de la cultura que tenia aquest senyor.
Era un boig, per exemple, de Lorca.
Sí.
No? Per exemple, sí, com sí, tants sí, altres sí. intel·lectuals nord-americans.
Sí, sí, sí. Però sempre tenim aquesta imatge de el lumpen, la droga, l'horripunxant-se i tal.
Hosti, però després, ja en els últims anys, feia poesia, feia recitals, sí, sí. havia vingut no, aquí a Catalunya... I
mira, m'agrada que diguis això. Moltíssim. És que no els últims anys, la primera cançó de The Velvet Underground, allò és literatura. Ja no només són senyors fent sorollets amb guitarres i allò. Ell ja és conscient de que ell és poeta, és literat. Ho he dit al principi. La seva fita en aquesta vida era novel·lar el rock i posar, fer la gran novel·la americana posada en discos, i ho va aconseguir.
Podem sentir una mica més de la cançó, perquè aquí hi ha una altra cosa que també una pel·lícula com a 20 passos de la fama es refereix, que és el paper dels coristes.
Sí.
Perquè és una cançó que sense les segones veus, a més, negres, aquella època, evidentment.
Efectivament.
No seria el mateix, hi ha tantíssimes cançons que no. I no sé si ara ho sentirem, perquè ell diu literalment això de... Mira.
Sí. And the color girls says... I les noies de color...
Les negres
diuen... Fan el dut-dut.
I elles dut-dut-dut.
Saps d'on ve tot això, Xavi? El primer tema que va gravar Lou Reed va ser un tema de doo-wop. Ell venia d'aquella formació clàssica de negres cantant. La seva formació és negra. Hem parlat molts cops, incidirem, els que faci falta, el rock and roll és negre. Chuck Berry ve d'aquesta formació.
Però alhora, insisteixo, o sigui, la pròpia percepció de que això és una feina de grup, també.
Sí.
És a dir, la consciència de que ell és un, però tens un entorn determinat que sense el qual no funciona només, no? I les coristes, els negres, un altre cop, no? La reivindicació del grup, d'això que deies al principi, del que Fermín Muguruza fa uns dies ens deia les peces defectuoses del sistema, no?
Efectivament.
O sigui, els que en aquell moment no teníem lloc.
Sí.
I ho reivindica.
És així de clar. I deixa'm dir que... Lou Reed no era gaire amic de les versions dels seus temes, en especial de la Velvet Underground. Mm. Perquè la Velvet Underground, vull insistir, que va més enllà d'un grup de música. La Velvet Underground era un fet artístic. Per primer cop, als anys 60, imagineu-vos als 60 a Nova York, la vida en blanc i negre, es pugen amb un escenari quatre galifardeus a fer sorolls a saco amb les guitarres, mentre Andy Warhol projecta unes diapositives i en el mateix escenari hi ha uns travestis amb fuets, fuetejant el públic, fuetejant-se entre ells. Era increïble.
Que, per cert, hi ha un documental molt interessant a Apple TV,
sí,
que és The Velvet Underground, del Todd Haynes, que es va estrenar l'any passat, que és sensacional, i explica tota aquesta història que estàs explicant.
Però deixeu-me dir una cosa. Jo no tinc gaire informació de primera mà. Ja m'agrada... Intentarem portar un dia l'Ignasi Julià aquí perquè ens expliqui. Ell era amic personal de Lou Reed. Jo no sé si els agradava molt o no les versions, però ara escoltarem una versió d'un col·laborador d'aquest programa que per mi, i fora conyes, és la millor versió que jo he escoltat del senyor Lou Reed. Ja estem parlant del senyor Albert Pla,
hombre,
que va fer aquest fantàstic tema en el seu discasso El Pla supone a Fonollosa. Sona El lado más bestia de la vida.
Mm-hmm. pasado estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes. Y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida.
Una gran versió, una gran versió.
Fins i tot la traducció, sí. Tot és el joc que fa, és un geni, va dir-ho.
Sí, correcte.
No li direm perquè...
No, perquè
és complicat.
Perquè s'ho creu i després ve amb allò que fa l'Albert, que viene con un saco puesto por encima i tot allò, eh? I bueno, però escolteu...
I amb botes.
I amb botes, i amb botes. Mitiquíssima entrada al dia del diluvi universal al d'allò.
Històric,
va... Les aigües,
no,
Pla,
és que sempre que surt Albert Pla passa alguna cosa.
Sí. Va, escolteu, ens passaríem la vida analitzant el Transformer perquè és un disco brutal. Ara parlàvem amb la Molins d'un fet molt important. El nucli dels músics d'aquest disc són els Spiders from Mars de David Bowie, que ja estava fent les coses seves de Majordom, tot allò, pues Reed agafa els Spiders from Mars i fa aquest discasso. Aquest discasso és un clàssic del rock, però del rock històric. És a dir, deixem-nos de tonteries de heroinòmens, tal, gent xunga, travesti... No, és que això té la mateixa importància que Beethoven o Mozart. I s'ha de dir això. I s'ha de dir els cops que faci falta. Deixeu-me dir una cosa, perquè ara sonarà un tema que és una barreja d'himne a l'amor, a no estar sol, a estimar-se, però també un profund trasfons d'una torturada vida per l'heroïna i les complicades relacions de Reed. Sona un himne internacional que no cal ni presentar.
Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Quina meravella, mira com hi va. Mira com hi va.
Això és un clàssic internacional, mundial. Jo aquesta cançó l'he sentida a estadis de futbol, a tanatoris, per acomiadar-se d'un ésser estimat. És una cançó que parla d'una vida torturada i és molt important destacar que aquesta cançó, als 90, l'agafa Càritas d'Estats Units. Hosti, i la va fer un himne. Una miqueta com allò... Sabeu el que parlàvem la setmana passada del Bridge Over Troubled Water, profet per Elvis, que semblava allò una pregària i tal? Aquesta cançó, portada a aquell extrem i amb unes imatges de gent... me recordo així lleument la campanya, gent demanant pel carrer, homeless i tal, és d'una profunda emoció
brutal.
I una escena Transpoiting, sí, amb el personatge,
ah, sí,
de Mazzarigor,
sí,
on sona,
sí, senyor,
on
sona, sí,
es va fer, es va fer. Sí. Deixeu-me destacar la importància de Lou Reed com a escriptor i com a icona mundial de la ciutat de Nova York, que va retratar com ningú els seus discos. Com deia abans i com va passar amb Bob Dylan, recordem que Dylan és Premi Nobel o Nobel de Literatura,
sí,
recordem-ho, van molt més enllà de lo musical. La importància del lletrista és indissoluble a lo musical. Per mi és un dels grans escriptors del segle XX, cultíssim i cru. Reed era aquell tipus que es punxava heroïna, que anava amb travestis i que s'envoltava de delinqüents i de gent molt dolenta, però que era especialista en Rimbaud, en Poe, amb Pou, no jo, Maria, Edgar, no, no. Allan Pou. No, és que després jo, sí, m'he, sí, parlat, sí, i la gent em para i em diu, ja, ja has tornat a mencionar els de Deports i tal. No, home, Edgar Allan Pou, per favor, eh? I amb aquella, una cultura descomunal. Reed i Patti Smith són intel·lectuals, escriptors i filòsofs que aboquen la seva obra en la música i són capdals en el pensament crític modern i contemporani de les societats que hem viscut des dels 80 fins ara. I deixeu-me ara amb aquest petit esbós i retrat del que sempre ell feia. Ell feia pràcticament fotografies de la ciutat de Nova York. Té un àlbum que es diu New York, en el qual està aquesta preciosa cançó que es diu Dirty Bolivar. He's gone on the dirty Bolivar. He's gone out to the dirty Bolivar. He's going down to the dirty boulevard. His room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's life until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, your tired, your poor. I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center.
Fantàstic, tu, aquest
retrat. Té com un ritme de passejar per
és
Nova York.
És que és això, sí, sí, és que tu, quan... és que aquest senyor, quan fa aquesta cançó, dones la sensació que vas amb ell pel Bronx, sí, sí, estàs caminant pel Bronx, i t'està retransmetent totes aquelles sensacions exteriors de que tu sents caminant per Nova York, però també interiors d'un poeta i d'un literat. Escolteu, d'aquest retrat de la ciutat passem a escoltar directament un tema gravat al mític local de Belles Arts que surt a totes les pel·lis de Nova York, i ara aquí tenim el moment per confirmar-ho. Sabeu el pont de Brooklyn?
Sí.
La mítica a totes les pel·lis de Nova,
sí,
York,
sí, eh?
Es veu el pont de Brooklyn i a baix com un edifici que fa cantonada. Bé, aquell edifici que fa cantonada, que surt a totes les pel·lícules del d'allò, és és el mític local de Belles Arts que surt de Brooklyn. A veure si ho dic així d'allò. Allò, al principi, era un bar i un cau de putes. La ciutat de Nova York, sapiguent qui va tocar allà i què es va fer, ho va convertir en un centre de cultura contemporani. Fa molts anys que allò és un centre de cultura contemporani. I ara sonarà un tema mitiquíssim, i que això és art, és, això és rock, i ser una rock and roll star. És difícil transmetre el que va transmetre Lou Reed a la Nova York dels 70 i dels 80, i jo, que soni la música, perquè això és Nova York. Sona...
fantàstica cançó de...
Fantàstica. Està sonant un directe a aquest centre de cultura contemporània, es diu St. Anne's Warehouse, que és un magatzem. Sempre anem a parar als mateixos puestos. Els primers clubs de música underground alternativa, tant de ball com a no, eren magatzems.
Sí, sí, sí,
i aquest és un d'ells. Reed va començar a cantar doo-wop, com hem començat, com hem comentat abans, no? Fins i tot portava tupé i tot, eh?
Ui, Déu, sí, Déu, sí, sí.
I la seva fita vital era ser rocker, tu. I valga'm Déu si ho va aconseguir. Aquest tema, per tancar avui l'embalat d'avui, és himne per tota una generació. És la peça que va canviar la concepció del rock com algo lleuger i baladí per a consum adolescent en algo visceral, literari i salvatge. Les guitarres i el baix d'aquesta cançó perviuran per sempre. I deixa'm dir una cosa per acomiadar-me, perquè és important per mi i per molta gent. Aquest tema és pels que ja no estan.
El que punxarem ara.
Sí, ara el que sonarà és un tema pels que ja no estan, pels que encara hi som i pels que vindran. Deixeu-me dir una cosa, pugeu el volum al cotxe,
ara.
A casa,
ara.
Al telèfon,
ara.
El seu al puny, vinga. El seu als aparells de ràdio, el seu-vos, veieu, estimem-nos. Sentiu com us entra el cos? El rock and roll de Lou Reed, que s'arriba de tot.
Sona Lou Reed, avui que celebrem el 50 aniversari del Transformer, aquest disc que va ficar dos genis, com ell amb Bowie produint, sí. i ell en fi,
efectivament.
A la sala de màquines.
Sí, sí, i amb la banda els Spiders from Mars gravant aquest disc indispensable.
Sí. Què, ens acomiadem o no? Una miqueta d'una miqueta de gospel, una miqueta de cosa? Vinga, va.
Vinga.
Doncs amb Déu, Déu nostre senyor, Lou Reed, amb el padre Johnny, aquí present.
Gràcies, el padre Johnny.
Amb el vicari a la terra de Lou Reed, com és mossèn Monsenyor Nin. Tanquem l'embalat d'avui amb una altra homilia per emmarcar amb cultura pop.
Gràcies.
Excel·lent selecció musical avui. Amb el toc del nostre particular mossèn del Via Lliure, va portant la bomber.
Sí.
El Ray-Ban.
Ahí està.
Li ha sortit la pinta de la butxaca del darrere de...
Una miqueta un mossèn Quiqui, eh?
Ara.
Una miqueta...
Exacte. Doncs acompanyem el mossèn fins al tram.
Amb
Blai Moret, portant-lo a Collibert.
Gràcies.
I diumenge que ve aplaudiments per Lou Reed, mossèn Nin, i Pere Miró.
I també una presó.